Ens endinsem en Tragaluz, el suplement cultural de Ràdio Alcoi, amb el recolzament de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. La companyia d'Antonio Gades du a l'escenari del Teatre Calderón d'Alcoi el seu espectacle Fuego. El ballet i el flamenc es fusionen en audició inspirada en el Amor Brujo de Manuel de Falla. En Tragaluz anem a parlar amb Eugenia Eiriz, directora de la Fundació Antonio Gades, per donar-los un avanç d'aquest ballet inclòs en la programació de la temporada de l'Associació d'Amics de la Música d'Alcoi. Teatre Circ mostra una cita amb Anton Chekhov aquest cap de setmana en el Centre Cultural Mario Silvestre. La companyia teatral alcoiana representarà dues obres, After Play i El Oso, baix la direcció d'Adolfo Mataix. Amb ell i amb els actors Enric Piera i Ricard Sanz els introduirem en aquest espectacle. I la propera setmana, Alcoi estrenarà un nou cicle expositiu que està dedicat a Ovidi Montllor, coincidint en que el 4 de febrer és l'aniversari del cantautor alcoià i que en aquest 2020 es commemoren els 25 anys des que va faltar. El regidor de Cultura, Raül Llopis, ha presentat el serial artístic en homenatge a l'autor de cançons com Perquè vull. Temps per a la cultura. Este sábado, el Teatro Calderón de Alcoi acoge a la compañía Antonio Gades, que presenta un ballet inspirado en Andalucía, su magia y sus tradiciones, con el título de Fuego. La cita es a las 7:30 de la tarde y está programada dentro de esa programación que realiza la Asociación Amigos de la Música de Alcoi. Queremos presentarles un poquito más, dar un aperitivo sobre este espectáculo que mañana pisará la sala cultural más grande de la ciudad. Por ello, hemos invitado en Tragaluz a Eugenia Eiriz, directora de la Fundación Antonio Gades. Eugenia, muy buenos días.
Maribel, buenos días. Encantada de estar con ustedes.
También es un placer recibirla en nuestro programa para conocer qué es lo que podremos ver mañana en el Teatro Calderón con Fuego.
Pues es una obra, bueno, como es un sello específico de Gades que comparte dentro de una misma obra la música culta con el flamenco en directo. O sea, está inspirada en la música que hizo Manuel de Falla con el nombre del Amor Brujo. Uh-huh. Pero también encontramos en esta obra la música en la que Falla se inspira para hacer su Amor Brujo, que es en la música de Andalucía, en el flamenco, específicamente en Granada.
Uh-huh. Una coreografía, una apuesta con coreografía de Antonio Gades también, sí. Y de Carlos Saura.
Sí, bueno, la coreografía específicamente, claro, es de Gades, sí. Pero sí, es la última de las colaboraciones entre estos dos genios, uh-huh. Antonio Gades y Carlos Saura, que juntos, digamos, que dieron un paso enorme en la difusión de la música flamenca y de la danza española, primero con el cine y después pasando estas obras a los escenarios. Y se han convertido en clásicos de la danza española, del flamenco. O sea, ustedes habrán visto muchas veces el Lago de los Cisnes, habrán visto el Cerezad. Pues estas obras de Antonio Gades son nuestros clásicos, son uh-huh. parte de nuestros clásicos uh-huh. y merece la pena revisitarlas.
Así es. Mañana en el ballet, ¿cuánta gente participa? ¿Cuánta gente podremos ver en escena?
Bueno, somos viajando 27 personas, cuatro de estas son técnicos, el resto son bailarines y artistas flamencos de primera categoría. Los bailarines, bueno, esto es bajo la dirección de Estela Arauzo, que es la directora artística, que ha sido muchísimos años, trabajó junto a Gades, fue, digamos, su paterner en los escenarios cuando Cristina Hoyos deja la compañía. Y esta es la persona que está transmitiendo la filosofía estética y danzística de Gades a las nuevas generaciones. Entonces, son unas generaciones que tienen una técnica brillante, pero a los que nosotros estamos revistiendo de esta filosofía específica del baile, que habla de que la danza no está en el paso, sino en lo que hay entre paso y paso. Y llevamos gente como Esmeralda Manzanas o Álvaro Madrid, que es magnífico verlos en la escena con su sangre joven, pero con esta sabiduría que se les está transmitiendo. Y después los flamencos, lo tengo que decir, porque llevamos gente extraordinaria, entre ellos Alfredo Tejada, que es un premio Lámpara Minera de la Unión del 2017 y es actualmente una de las voces estrella del panorama flamenco. Recomiendo muchísimo esta obra a los que les gusta el flamenco, a los que les gusta el teatro, porque Gades es sobre todo un director de escena, y a los que les gusta la danza española, la danza más de inspiración más clásica.
Recordamos que la cita es mañana sábado a las 7:30 de la tarde en el Teatro Calderón, que se pueden adquirir las entradas también en la misma taquilla. Y precisamente, Eugenia, para terminar esta entrevista, le quería preguntar por qué tiene que ir la gente mañana a ver fuego al Teatro Calderón de Alcoy.
La compañía Antonio Gades es una compañía muy especial, por muchísimas cosas. Es una compañía que representa a la gente del pueblo, a la gente de la calle en la que se inspira Gades para hacer sus obras. Está viva, ustedes se sentirán parte de esa gente que está en el escenario. Entenderán sus sensaciones, sus emociones y serán una parte de esa sensación que se va a crear mágica. La última vez que hemos actuado con fuego ha sido en el Teatro Regio de Turín. Es uno de los teatros de ópera más importantes de Italia. Hemos estado ahí en noviembre con 6 representaciones. Hemos tenido unas críticas magníficas. Es una gran, gran obra. No se lo pierdan porque no se parece a nada que hayan visto antes ni que vayan a ver después.
Eugenia Eiriz, directora de la Fundación Antonio Gades, muchísimas gracias por
acercarnos. Yo quería, perdón, si me permite, porque claro, yo, bueno, sabe usted que yo soy viuda de Antonio Gades. Hace tiempo que no vamos al COI, tenemos muchas ganas por muchísimas razones, pero también, bueno, es el país de origen la ciudad de origen de una persona que estimamos mucho, que es el artista Toni Miró. Y sí, bueno, pues nos hace mucha ilusión también encontrarnos con su gente.
Pues también un placer poder recibirles aquí en Alcoy. Eugenia, gracias. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, hasta mañana.
Paraules de teatre, perquè a continuació vaig a presentar-los dos representacions que hi haurà aquest cap de setmana al Centre Cultural Mario Silvestre d'Alcoi a càrrec de la companyia alcoiana Teatre Circ. Sobre aquest escenari, Alcoià van a interpretar aquest dissabte 1 de febrer a les 8 de la vesprada i el diumenge 2 de febrer a les 7 de la vesprada una cita con Anton Chekhov. Salude als convidats que avui ens acompanyen així als estudis de Ràdio Alcoi. Enric Piera, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim a Adolfo Matais, bon dia.
Bon dia.
I a Ricard Sanz, bon dia.
Bon dia.
Vosaltres formeu part de tot l'elenc d'actors que anireu a representar esta obra que ja va ser tot un èxit a octubre i que ara de nou voldreu portar als escenaris perquè hi ha molta gent que s'haurà quedat amb ganes de veure-la, no? Adolfo, endreixisca tu com a director de l'obra i té una nova oportunitat aquest cap de setmana.
Sí, sí, efectivament. Pues sempre a voltes no, hi ha personal que no podin de veure, no? Ja, no, no la podríeu fer altra volta? Bueno, pues, pues és el que hem fet, esperant que aquestes persones puguen gaudir d'aquestes funcions.
Uh-huh. Unes funcions que s'iniciaran amb After Play, on ahir Enric Andrei té molt a dir.
Andrei Prozorov, sí. Bé, bueno, demanem disculpes perquè al final hem vingut tres tios només. És que la quantitat de xiques que tenia a l'obra i hem vingut sols homes.
Demanem a vegades no es pot conjugar tota l'agenda.
La vida és que és molt complicada. La vida és molt complicada. Pues sí, és que la cita amb Chekhov és que és fantàstica, perquè al damunt té dos obres encaixades, con lo cual és com un premi doble. És com estem en el 2020, enguany tot serà doble. Farem, i per això Chekhov fem dos ofertes. I After Play, quan me la va ensenyar Adolfo, es va deixar encisats, perquè és una obra que conta una història en la que dos personatges secundaris, un de Tiovania, que és Sonia Serebriakova, i altre de tres germans, que és el germà roïn, diguem, ahí arrinconat, que ningú li fa cas, el consentide també, i de dos personatges secundaris fa la imatge com seria 20 anys després que es trobaren, per exemple, en un bar, i comencen a xerrar, es coneguen, i comencen a xerrar de com han fet la seva vida en tot aquest temps, no? Entonces, és que és fantàstic, perquè al damunt sempre, quan acabes una obra, sempre dius, i com continuen els personatges? Bueno, pues aquí, Brian Friel, que és l'autor d'esta obra, es fa el regal de veure dos personatges de dobles diferents que es troben i com construïssin la seva vida i com han sortejat els problemes, uh-huh, i com que encara sempre n'hi ha coses per superar. Entonces, és una història en sentit fantàstica.
Uh-huh. Amb aquesta estrenareu les funcions i després anireu amb... Bueno, cal dir que en After Play t'acompanyen els companys Àngels Vicedo en el paper, uh-huh, de Sònia, i Jordi Monllor com a músic.
És que tenim música en directe, eh?
Anava a dir, és que Jordi és molt Jordi, eh?
Jordi és un personatge fantàstic, un compositor i un músic, uh-huh, increïble, que no saben... malgrat la seva joventut, n'hi ha que dir, eh? Perquè som molt majors, té... al damunt i té un nivell que va
major, que... majors tampoc.
Bueno, un poquet. Diguem que tenim certa experiència de la vida.
Això sí.
I tenim música en directe, que jo crec que ahir també va ser un encert de la direcció d'Adolfo, el posar música damunt de l'escenari, jo crec que és el millor que n'hi ha, perquè, clar, en totes les emocions que van ahir barrejant-se ahir,
no?,
dins, mm-hmm, la música jo crec que fa un acompanyament i que li afegís un dolçor molt, molt xulo. After Play, els dos personatges transiten per mil emocions, a vegades massa ràpides, tenen que anar com evolucionant i digerint esos canvis d'emoció i d'estar tan, tan gran, i llavors la música també li fa un pentinat suau, uh-huh, que jo crec que és molt, molt agradós, i fa que tot aquest recorrido, tot el que van contant-se i la possibilitat de que n'hi hagi més possibilitats, més expectatives, ahí es va, la música les va unflant, les va acompanyant com un riu molt, molt bonic, molt bonic.
Nixe acompanyament musical i nixe viatge d'emocions ens introduirà, no?, a l'espectador a la segona posada en escena de El Oso, on Grigori Stefanov Smirnov, Ricard, ho he pronunciat bé, és un dels personatges que entra en escena.
Sí, ho has pronunciat perfectament. Millor que jo, segur.
No, segur que no.
Lo de l'Smirnov no és per la ginebra, això, no?
Sí, no, però té sembla... relació, té relació.
Sí, no? Sí. Què ens vas contar sobre El Oso?
Bueno, El Oso és una obra, és una peça curta en pla humorístic de Chekhov, i aquesta versió és la visió que té Brian Friel sobre ella, no? És un bombó, és una obra curta de que dura 40-45 minuts, en què no pares de viure situacions un poc rocambolesques, no? Sembla un vodevil, no? De tant en tant, i els personatges, sobretot el personatge de l'Oso, és un personatge histriònic, és un personatge exagerat, és un tio bèstia, bruto, i que no saps mai per on va. Però, bueno, és una situació còmica perquè entra a casa d'una vídua recta, estricta, que encara està en el dol del marit, uh-huh, i li trenquen els esquemes, no? A ell i a ella es trenquen els esquemes els dos, no? Mútuament, i és una lluita contínua entre el poder d'un i de l'altre, bàsicament, no? És un bombó, és un topasser.
Ai, Ricard disfruta fent el oso molt.
Sí, eh? sí, va molt amb mi, soc molt oso jo.
Fer l'oso.
I a vegades osito, també.
Sí, perquè... sí.
En aquest cas, també a l'escenari t'acompanyen Conchi Domènech, amb Elena Ivanova, Jordi Solves interpretant el paper de Luca, Gemma Tormo amb Daixa i Andrea Berenguer en Pelagueia.
Mhm. Que són les criades i el criat de la casa de... Sí, la veritat és que bueno, formem un grup que estem passant-se molt bé als assajos i això és important perquè després es nota, no? A la consecució de l'obra quan l'estrenes i després en les representacions que fas. Jo crec que bueno, un dels motius importants de tornar-la a fer és mantenir-la viva perquè a més tenim, bueno, estem seleccionats per al certamen de teatre amateur a Elx. I jo crec que un poc el sistema de muntar dos obres tan diferents una de l'altra, però que al final formen un conjunt, sí, és un conjunt molt xulo de anar a veure, és per gaudir d'una vesprada de teatre en estat pur.
L'espectador al final veu aquest resultat de tots els assajos que heu dut a terme, però jo voldria un poc preguntar-vos, no? Per conèixer un poc des de dins com prepareu aquestes obres, no? Per exemple, a l'hora de quan vos reparteixen el paper, no sé si busqueu informació sobre aquests personatges, com s'ambienteu per a interpretar?
És clau ampliar la informació que et dona. Al damunt has de complementar en un estudi, diguem, històric en aquella època, quins trets històrics n'hi havia, quin plantejament hi havia davant de la vida, quines convulsions socials, tota aquesta informació va fent com les capes de pintura que van omplint el que serà el personatge. Al final, una interpretació és com una immensa ceba que va en capes i capes i capes. Clar, a més capes i més integrades, els personatges són més creïbles, les emocions poden arribar més, perquè el que sempre hem intentat, jo sí que crec que això és un tret de teatre circ, que és que, com que a vegades ens diguin que ni si pujar a l'escenari, dir el text i no entorpeçar els mobles, això ja és teatre. I nosaltres hem pensat que sí, bé, és teatre, però nosaltres aspirem a més i que siga, que damunt de l'escenari n'hi hagi la major veritat possible. I per aquesta veritat n'hi ha un treball molt profund de documentació, de improvisar coses, de buscar a veure de quina manera. Ahí el gran treball sempre és la part dels assajos, que això va a cadascú, Tota la gent diu jo gaudís molt els assajos perquè ahí vas provant. Jo la veritat és que personalment patís molt perquè clar, t'estàs provant i això no t'agrada i vols provar l'altre i quan proves una altra cosa quasi estàs pitjor però en tota aquesta tropeçar i alçar i ara buscar això i ara buscar l'altre i te documentes a veure quin altre personatge podria acercar-se al que tu estàs fent. I vas buscant fins que ja poquet a poquet ja com que això t'atravessa. Que és com, per exemple, a vegades com nedar, no? T'explica la teoria i dius, això jo no ho faré.
Sí, però,
i vas
però...
a poc a poc, fins que ja quan ja notes que tu te pots soltar i que no t'ofegues i que pots nedar i comences a gaudir de l'aigua, pues en el personatge la creació transita per tot això. Sembla que t'estàs ofegant i dius, això jo no ho faré en la vida i qui em mana a mi estar així? A poc a poc ja vas construint un poquet, ja te sents més còmode i és quan comences a gaudir, que és la part bonica, i és quan estrenes i s'acaba. Merda.
Sí, bueno, jo crec que una de les característiques que té Teatre Circ i la direcció d'Adolfo és precisament que és un treball de creació, és art, i des d'aquest punt de vista Adolfo el que vol, i està així mirant-me amb mala cara, el que vol és que cada un pinta el seu quadre i crea el seu personatge, dir que les experiències i emocions que es transmeten siguin de deberes. Ell sempre diu, i corregeix-me si no m'enganye, jo no puc dir-te com és la frustració, perquè cada un té una forma de treure la seva frustració. O l'odi, o l'alegria, tots els sentiments i expressions han de ser pròpies de cada un, de la creació del personatge. I jo crec que és la diferència en altres directors, no? Seria més fàcil indicar eixa part teòrica, inclús posar un vídeo de com nadar, que no dir, bueno, has de nadar, com, no ho sé, tu sabràs com has de fer per no ofegar-te. Però jo al final vull veure't avançar, no? Com cada un, estilo perrito, estilo abraza.
La part bonica és el camí d'anar buscant i sobretot, i és una cosa que van parlar l'altre dia, és quan tu el teu procés personal acabes descobrint que n'hi ha enfront algú que també està patint igual que tu. És a dir, quan trobes el company, i ja s'ha anat llevant-te tota aquesta càrrega de complicacions i trobes a l'altre company i comences a poder relacionar-te en certa naturalitat com a personatge en ell. I ahí és quan parlem d'altre dia, que ahí és quan realment comença a estar al teatre. Abans estaven escarceos intentant buscar a vore, però quan trobes el company i n'hi ha una relació, que n'hi ha escolta, n'hi ha comunicació, si això es fa, evidentment, és com una, com estos núvols que cauen per les muntanyes, que cau així, que cau suau, sí, tota aquesta emoció cau al públic
i
tu ho notes també i també torna. Entonces, esa és la part bonica, esa és la part molt bonica.
Doncs tota la feina que han fet des de Teatre Circ, els darrers assajos sobre Una cita con Anton Chekhov, ho podran gaudir aquest cap de setmana, repetim, a les 8 de la vesprada, demà dissabte, i el diumenge a les 7 de la vesprada en el Centre Cultural Mario Silvestre. Les entrades estan a la venda en ticketalcoi.com, molt fàcil, per internet, poden accedir a elles, o també a la taquilla del Teatre Calderón o en el Centre Cultural abans de les representacions. Així que tenen diversos canals per adquirir i comprar una entrada per veure aquestes funcions. Ja per acabar, preguntar-vos, per què creieu que ha d'anar la gent a veure-vos aquest cap de setmana? Comença per Ricard.
Molt fàcil. O sigui, la vesprada de dissabte o la vesprada de diumenge. Eixir amb els amics o amb la parella o inclús soles, fer-se un cafè tranquil·lament, després anar a veure el teatre en estat pur, com he dit abans, dues obres superxules, i després a sopar, que estan fet en un horari increïble per a passar una jornada de diumenge o de dissabte estupenda. Hi ha que eixir, no podem quedar-se a casa, que i sobretot dia agafar, no?, espiritualitat, no?, de i cultura, que és el que
l'altre dia vas baixar a Alacant a l'FNAC i enfront han posat tota una prestatgeria enorme que es diu, per a gent regalar, experiències. Anar a un hotel o anar a un balneari, anar a no sé què, doncs nosaltres oferim molt més baratet, que és així, que és l'experiència de pegar una passejeta, com ha dit Ricard, pels carrers del Coi, que si no cau el diluvi este, no està guapet de vore. Seure en un espai on t'ajuntaràs amb molta gent, es farà un silenci i n'hi haurà una expectació de que van a contar-te històries i on tu viuràs emocions. I si das, generalment sempre de fora del teatre, que al damunt és una experiència que ja és en 3D, no? Que tota la gent va al cine a veure 3D i ja està inventat, que és el teatre, el 3D. Veure una experiència en directe de persones que estan vivint emocions perquè tu es pugues rebre en directe en la comunitat del silenci escoltant, aquesta experiència,
això
no té preu, amor.
I després el sopar, per poder criticar,
despellejar els actors i tot això, que és lo bonic.
Adolfo.
No, perquè jo estava pensant en el que han dit, i efectivament, perquè el teatre és únic. Vull dir que estan fabricant les emocions en aquest moment. Des de fa anys que es fa teatre, però des de la prehistòria, o sigui, des de les coves de l'època de piedra, no? Però, vull dir, no va superant mai el teatre, ni el cine, ni tot el que és intentos que han fet. El teatre, patint i rabiant, sempre en crisi, però estarà sempre present.
És un malalt, sempre, molt bona salut.
I a més es divertiran, perquè veuran una obra molt, molt, que és afterplay, diguem, molt dramàtica, no en el sentit
de
que sigui un Ramon, que diem, no, un melodrama, no. Una obra i després veuran efectivament una obra molt distingida, que és un vodevil, que és jo penso que és una mescla agradable per passar un bon rato i viure una bona experiència.
experiència bonica la que he viscut amb vosaltres aquí, sí, en aquest matí en Tragaluz, per contar-nos, per apropar-nos una cita con Anton Chekhov a càrrec de Teatre Circ. Adolfo Matais, Enric Piera i Ricard Sanz. Moltes gràcies.
A tu,
a vosaltres.
I l'Ajuntament d'Alcoi està organitzant una sèrie d'activitats per recordar a Ovidi Montllor en el 25è aniversari del seu traspàs. La seva imatge centra el logotip creat per Gilberto Dubón i que identificarà aquest cicle que s'enceta la propera setmana amb l'estrena de tres exposicions amb plural participació. Raül Llopis, regidor de Cultura, ha donat a conèixer el contingut d'aquestes mostres que se situaran al Centre Cultural Ovidi Montllor, Centre Cultural Mario Silvestre i Llotja de Sant Jordi. L'escoltem.
El nou cicle expositiu que va tindre lloc a la nostra ciutat en els tres llocs habituals on solem presentar: el Centre Cultural Ovidi Montllor, el Centre de Cultura Mario Silvestre i la Llotja de Sant Jordi. Tres noves propostes que estaran dins d'una commemoració els 25 anys de vacances de l'Ovidi i que, com bé esteu veient, hem preparat un logotip creat per el company de l'Ajuntament, Gilberto Dubón, i que estarà incorporat a totes les accions que anem a fer entorn a l'Ovidi. Com bé sabeu, l'Ovidi naix un 4 de febrer i per lo tant el que hem volgut fer també era fer coincidir les exposicions en aquesta efemèride, a banda de que enguany es complixen els 25 anys de les seues vacances. Però el que anem a presentar és cada una de les exposicions que van a dur-se a terme, les tres dedicades a l'Ovidi. La primera, amb el títol de Perquè vull a l'Ovidi Montllor, val? Concretament una exposició que va dur-se a terme al Centre Ovidi Montllor, coordinada per Mateo Gamón, val? I que sí que m'agradaria destacar les persones que participen en ella. És una exposició col·lectiva, participa Adrián Gamón, Antoni Miró, Antonio Reig, Daniel Beneito, Gilberto Dubón, Javier Montllor, Javier Pérez, Jordi Botella, José Jerez, José Alexandre, José García Poveda, Llorenç Carabuig, Manuel Molines, Paco Agulló, Paco Grau, Pasqual Lucas, Pep Fuster, Pedro Barrachina, Quico Carbonell, Rosa Frag, Sonia Torres, Vicent Berenguer i Xavi Terol. Tots ells han aportat obra i han aportat també paraules per a que es pugui dur a terme aquesta exposició que primerament estem parlant. Aquesta, concretament, s'inaugurarà el dia 4, el dimarts 4 de febrer, fent coincidir amb l'aniversari de l'Ovidi, i tindrà lloc en el Centre Cultural Ovidi Montllor. Val? Queda tot el món convidat. A posteriori, tenim també en el Centre Cultural Mario Silvestre, en la Casa de Cultura, el dia següent, el dia 5 de febrer, tenim aquesta exposició anomenada Odovidi, de Rafael Amorós, un escultor afincat a terres pròximes a Alcoi, que el que va mostrar són diferents escultures que ell ha elaborat amb metalls i que estarà dedicada també a l'Ovidi, val? I per a última quedarà l'exposició en certa forma més gran, que és la que tindrà lloc en la Llotja de Sant Jordi, anomenada 25 vacances a Ovidi Montllor, val? I que participaran diferents artistes, ja no tan sols alcoians, sinó diferents artistes de tot l'arreu del País Valencià. Entre ells està Pepe Azorín, Neus Bou, Joan Castejón, Mercè Díaz, Fuentisla Francés, Lluïsa Fuster Bercher, Artur Heras, Carmen Jorques, Xavier Lorenzo, Aurelia Massanet, Cento Macià, Eduard Mier, Antoni Miró, Maria Dolors Mula, Percebals Graells, Lluïsa Pérez, Bea Rico, Roc, Pau Sellers, Sílvia Sempere, Josep Sou, Ramon Urbán, Aurora Valero, Sílvia Viana i el grup matèric. M'agradaria destacar també que aquesta exposició està coordinada per Carmen Jorque, val? I que a més el que hem volgut fer per a fer-la més pomposa aquesta inauguració i al mateix moment per a engrandir aquesta jornada de reconeixement als 25 anys de vacances de l'Ovidi Montllor, tindrem com no música del seu estimat amic també i cantautor Jordi Gil. També per aquesta ocasió i de forma especial ens acompanyarà el saxo en Moisés Olzina, i també tindrem diferent poesia i l'actuació de Josep Sou, que també ens farà un recital en aquest dijous dia 6 de febrer. Les exposicions estaran fins a març, val? Fins a final de març cada una d'elles, i esperem que siguin de l'agrado de tota la ciutadania. A més, m'agradaria destacar que, tal i conforme he dit al principi, aquesta marca que farà menció als 25 anys de vacances de l'Ovidi serà incorporada en totes les accions, activitats, recitals i concerts que van a tindre lloc a la nostra ciutat, no tan sols a nivell municipal, sinó també d'altres entitats que també tenen a veure recordar la figura de l'Ovidi Montllor.
I fins ací l'edició d'aquest divendres de Tragaluz, l'últim del mes de gener. Agrair-los la seva atenció i, com sempre, desitjar-los que disfruten de la cultura.